Mig matí, sintonia d'opinions. Avui amb mitja plantilla, Octavi Formatger, bon dia, benvingut.
Hola, hola, bon dia, bon dia.
I Christine Merlier, benvinguda.
Bon dia a tothom.
Hem de dir que tenim l'Antoni encara de vacances i la Lourdes, que ens arribarà en qualsevol moment.
En qualsevol moment, està venint, està venint.
De moment engeguem. Doncs engeguem, tenim diversos temes sobre la taula. Si us sembla, comencem parlant, ja que es va fer la commemoració de les eleccions, les primeres eleccions democràtiques, l'any 1977, es va fer l'aniversari, podem dir, i doncs hi va anar, evidentment, el rei Felip VI, amb la reina Letícia, i qui no va anar va ser el rei emèrit, que també doncs es veu que no li va sentar massa bé que no el convidessin. Diuen les males llengües.
Diuen les males llengües que entre el pare i el fill no hi ha gaire bona sintonia, però, no sé, jo des d'aquí el primer que em ve al cap és que és un règim, aquest del 1978, que no sé si en podem estar massa orgullosos. Ara mateix s'ha anat perpetuant un sistema de dos partits, ara tu, ara jo. El partit que hi ha actualment té tres ministres reprovats pel Congrés de Diputats.
Exacto.
Aquí ningú dimiteix i encara s'expliquen per la televisió amb una riseta dient que esto no tiene efectos jurídicos i que no vamos a dimitir i que seguiremos trabajando. Clar, et quedes amb una cara que dius, home, el règim aquest, no sé què dir-te, no? Jo, la veritat, avui aprofito que no hi ha l'Antoni Puig, perquè ell sempre demana la dimissió del ministre de Justícia.
Jo també, jo també. Jo també.
Però a més del ministre de Justícia, el ministre de l'Interior no estaria
també
més que dimitir.
Hi van dos.
I el ministre d'Hisenda, Montoro, que també ha estat reprovat pel Congrés de Diputats i que també amb la seva riseta habitual diu que no dimitirà. Per tant, avui aprofito per demanar la dimissió dels tres ministres.
Bueno, i anant
de tots,
a la...
Yo diría de todos, porque no va a quedar gran mucha gente, ¿no?
Sí. Llavors, bueno, tornant a lo que anàvem, lo del rei, no? Jo em sembla que el Felip VI, que és clar, un rei, de fet és una monarquia que també està molt posada en dubte actualment. No sé si el tema de les monarquies, jo particularment no en sóc partidari, penso que aquest senyor no ha estat escollit per a ningú, i a més és una herència franquista. Aquí ens estem eliminant de tots els pobles d'Espanya tot el rastre que hi ha
de
franquista, monuments, noms dels carrers, plaques als pisos, plaques als pobles i tot això, i aquest senyor, que és el que representa la monarquia, que és una de les herències que va deixar el dictador, resulta que aquesta l'estem ensalçant i cada dia doncs en fem homenatges, i llavors jo és que hi ha coses que no les entenc massa, no? Penso que una monarquia és una cosa que ja ha passat de la història i que no, un senyor que no ha estat elegit no té per què diguem, tenir els privilegis només per haver nascut fill d'un altre senyor que tenia els mateixos privilegis i prou, no?
Y yo como francesa, pues añadiré que evidentemente las monarquías pues no nos interesan ya, están completamente obsoletas, y además representa un gasto enorme para el Estado, yo encuentro. Y bueno, este rey es un poquito más, yo diría, discreto, ¿eh? Parece también un poco más íntegro de carácter, digamos, pero no creo que sea muy orgulloso precisamente de lo que ocurrió en su familia recientemente, ¿no? Entonces yo creo que se debe aislar de esto de alguna manera para que valoremos un poquito más pues esta monarquía, ¿no? Pero como tú dices, no está como tambaleándose esto, ¿eh? Este principio monárquico.
Sí, jo crec que a més de que no, bueno, són uns valors que avui en dia estan ja fora de lloc, penso que...
Sí, però una... mira Inglaterra com ho mantenen, i és un tòtem la reina.
Bueno, Inglaterra és una excepció de moltes coses.
Total,
i,
eh?
I ells són molt demòcrates i és un,
sí,
un país molt
demòcrata. Sí, però això és curioso.
Però la monarquia, mira, no els hi toquis, són molt amants de les tradicions i aquesta és una tradició que, bueno, que no és inexplicablement...
Sí, no, perquè tenen uns privilegis. Sí. La família real inglesa són propietaris de quasi totes les islas que hi ha alrededor d'Inglaterra. Sí. Són propietaris.
Sí, sí, sí.
De
què
estàs?
Sí.
Saludem a Lourdes.
Hola, bon dia.
Bon dia, Lourdes.
Bon dia.
Doncs sí, el que va fer, el que en el seu discurs el rei va demanar diàleg dins la llei, va alertar contra la negació de la llibertat i l'arbitrarietat d'incomplir les normes.
És molt ambigu tot això.
Va afirmar que els sentiments s'han de respectar i entendre, mai ignorar. Bueno, és algunes de les coses que va dir.
Jo crec que més que ambiguo, Cristín, més que ambiguo, és un discurs que podria haver fet qualsevol diputat del PP.
Sí, exacto, ¿vale? Exacto.
Llavors aquí el problema
que és que muy...
és el discurs del PP, és el discurs de la Constitució, la llei i la unitat d'Espanya. I clar, lògicament...
És conservador, el rei. Si el rei no és conservador, ¿quién lo será?
Claro. Aquest senyor li interessa la unitat d'Espanya, perquè com es desfaci la unitat espanyola, amb ell
no
se li acaba també la...
Claro.
També
claro.
Se li acaba la feina amb ell, no? I el sou.
I
tot el que és la monarquia, la corte, com passava a l'època
de Bourbon,
dels Borbons francesos,
sí,
no?
Sí.
Lluís XVI i tota aquella pandilla, és un niu de corrupció. És un niu de corrupció, perquè tota la gent que estan lligats, diguem, a lo que era la corte, que a Madrid encara en diuen la corte, també, a Madrid.
Sí.
Quan vas per allà encara, no sé com en diuen, villa i corte o alguna cosa així, no?
Ui,
I la corte, què vol dir? La corte vol dir tots els que estan allà dintre, que fan els seus negocis i que bueno, que actualment s'ha substituït la corte per la llotja de l'estadi Bernabéu.
Sí, i no viven nuestra realitat, no la viven.
No, clar.
Para nada. És una burbuja.
Ya, ellos viven en la suya.
De privilegiados, claro. Sí. Y no sé, no tiene sentido ya. Con todos los problemas que hay sociales actualmente, todas las cosas que se revolucionan rápidamente, esta gente ya no tienen por qué estar ahí.
Ni tiene sentido que las niñas cobren unas pagas. Que,
bueno, que a veces no, es mejor no saber.
No saber lo que cobran, sí.
Sí, sí.
Bé, en tot cas, es van commemorar les eleccions del 1977, que aquest era el tema, doncs, podem dir...
El arranque.
Sí, exacte.
Sí, però...
Ens anem amb altres coses.
De fet, bueno, sí, van ser unes eleccions que van ser una mica de pas, però el que van fer va ser una mica perpetuar el règim que ja hi havia franquista, perquè pràcticament, després de 40 anys, hem vist que les coses, home, han canviat una mica, ara podem anar a votar, però jo penso que estem una mica sota la dictadura partits. Abans estàvem sota la dictadura d'un dictador. Ara estem sota la dictadura de dos cúpules, de dos partits que són els que estan enganxats al poder, no? I això, doncs, no hem guanyat gaire. Hem guanyat una mica, però no gaire.
No és suficient, no?
No, i tant.
Però hi ha un desgaste.
I això s'ha de canviar.
Hi ha un desgaste en la gent, hi ha un desgaste.
I, per cert, doncs, també a Catalunya hi ha una nova llei que el que fa doncs, és anul·lar els judicis franquistes, no?
Bueno, és que el pas que no es dona des de Madrid es vol donar a Catalunya, perquè, bueno, diuen que...
Per cert, llei aprovada per unanimitat, crec
per
recordar.
Per unanimitat, inclús amb els vots del PP i de Ciutadans.
Sí.
Cosa que és tot un... suposo que no volien sortir a la tele com a...
Demarcar-se, no?
Sí, exactament. No? Jo penso que... bueno, diuen que, per exemple, Alemanya ha renunciat al seu futur nazi d'una manera oficial i, en canvi, Espanya no ha renunciat oficialment a aquest futur, no?
Yeah.
I aquest és el problema. Llavors, Catalunya penso que vol donar un pas més, no? I fer-ho. I anul·lar tots els judicis que es van fer d'una forma gens democràtica.
També el rei reconoció que hubo una dictadura, ¿verdad? Lo dijo en su discurso. Habló de la dictadura, es la primera vez que también...
Que ho nomenava, sí.
Menciona
no sé,
esto.
No, sí. no ho sé, però em sembla una mica...
Sí, dijo.
Una mica cínic dir que
totalmente
una
cínic.
Dictadura que quan és la dictadura que va col·locar, que el va col·locar a ell. Bueno, ell no, el seu pare, però que ara és ell, que és el mateix.
Vull dir. I no va condecorar un ministre?
Sí, bé.
El Martín Villa, no?
Molt important.
Que era
molt important. En el mateix acte es va condecorar el Martín Villa, que era un senyor que responsable de
era de l'interior, ell, no?
Sí, sí. Ministre de l'interior de l'època franquista, responsable d'assassinats de l'època franquista. Llavors dius, home, la veritat és que encara que parli de dictadura, però vull dir...
Sí, lo dijo.
Acabes
bueno.
de condecorar un senyor que, home, que no és
que
precisament un demòcrata, no? Era un senyor...
Bueno, doncs, estamos gobernados
que havia sigut
por cínicos,
ministre d'interior,
por gente
que, per cert,
muy cínica.
Va estar aquí a Roda, amb una de les edicions dels festivals que es feien aquí a Roda de Barà de la Costa Daurada. El recordo, el Martín Villa.
El recordes, de l'Expo Canción?
De l'Expo Canción de Roda de Barà, sí.
Ah, sí?
A un dels anys, una de les edicions va estar aquí a Roda, sí.
Ah, mira.
Sí, l'altre dia em va parlar l'Ernest Nogués a Històries del Boi.
Sí. Molt bé.
Doncs això, aquesta llei, recordem que el que suposa és que deixa sense efecte 64.000 sentències, que van ser entre l'any 1938 i 1978.
Una d'elles, la del president Lluís Companys, que, bueno, que es va fer sense cap garantia democràtica, no? És un senyor que només pel ser el fet de ser president de la Generalitat, doncs el van afusellar. Ja està. Vull dir,
però no tuvo juicio, pràcticament.
Va ser un jutge,
no?
Sí, va ser un judici
militar.
En el qual només hi havia militars.
Militar,
tot, i bueno, ja la sentència estava dictada abans de
exacto.
començar el judici. Ja, o sigui que, però és que com ell...
Però
molts,
sí que el que comentaves tu, no? Que per una banda doncs, el Parlament de Catalunya anul·la tots els... ho deixa sense vigència, no? Aquest judici és durant el franquisme. I per altra part, doncs, amb motiu de les eleccions s'homenatja, doncs, això, no? El senyor Martín Villa.
Sí, això.
O sigui que és una incongruència total, sí. I aquí jo penso que aquí rau la diferència que hi ha, i la diferència que Catalunya no és igual que la resta d'Espanya, vaja. Aquí jo veig moltes diferències, però fixa't tu, aquí en tens una ben notable, no?
Sí, se quiere diferenciar también, ¿eh? Hace todo para diferenciarse.
Doncs bé, deixem aquest tema. Sí, anem a una altra cosa.
Sí, ja està.
Vinga. També, doncs, cap de setmana multitudinari amb motiu del dia conegut, el Dia de l'Orgull.
Sí.
Hem de dir que pràcticament Madrid és l'epicentre, perquè és una de les festes més multitudinàries, tenen lloc precisament a Madrid.
Bueno. Mira, yo pienso, a ver, me parece muy bien y que haya esta manifestación, este reconocimiento, me parece muy bien que se desahoguen, etcétera, etcétera. Pero yo creo que este tipo de problema se resuelve en la educación de cada uno. Se resuelve a casa y se resuelve en las escuelas cuando los niños son pequeños. Ahí se resuelve. No creo que se resuelva de esta manera.
Sí, jo penso que, bueno, no sé, malgrat que a Hospitalet hi ha un rector d'una parròquia que va fer el diumenge passat, va fer un discurs que deia que la homosexualitat era un pecat i que es havia
de... Exacto, mientras oyes estas cosas...
Que em sembla que el bisbe ja ha pres cartes i ja es veu que li volen treure la parròquia i el volen apartar una mica. Jo penso que això ha de ser una cosa natural, vull dir, si això forma part de la sexualitat forma part de la persona i això
I
és...
sempre ha existit, la homosexualitat és una cosa natural?
Però hi ha molts països encara, no sé si hi ha 70 no sé quants països que està prohibit i castigat.
Porque la sociedad es una cuestión de educación, si a los niños pequeños les expliques que hay esto y esto, pues ya está.
Jo penso que això s'ha demostrat que és una cosa natural.
Si le dices hay esto y esto y esto es malo, pues también, sí. No puede ser, es que no puede ser.
No, és una cosa natural. A mi el que no em sembla molt bé és aquesta ostentació que se'n fa i aquest espectacle, diguem-ne,
no?
Sí, que,
no, no va forçosament a favor no. d'ells.
No. És que ells demanen la igualtat de drets i que es considera una cosa natural. Clar, si és així, una mica fer aquestes festes o aquestes diades o així, el que fa és posar en evidència que no és igual.
És una llamada d'atenció.
És com voler fer una mica de publicitat, però aquestes grans manifestacions i tot això...
A més, no sé, la sexualitat és una cosa molt íntima, molt personal, i punto, i tolerància, i ja està.
Sí, pero tolerancia no hay todavía.
No, no hay, no hay.
Porque mira, en Arbeca le pegaron a una chica por darle un beso a su pareja.
Sí,
o sea.
Pero eso se hace desde el principio, cuando educas a las personas.
Ah, y en catalán, vale.
No, no, jo és això, vull dir, això penso que és una cosa de cada un, de portes endintre de casa teva i ja està. I fer-ne molta ostentació i fer una
mica
d'espectacle...
És un poco patético,
sí,
esta ostentació,
sí, la veritat,
tan exagerada.
Sí. I fer espectacles així en llocs públics i tot, bueno, només el que estigui dintre del que és natural, però no un espectacle...
Sí, perquè nosaltres els heteros no anem d'aquest pal, no? No anem ni amb carrosses, ni anem fent...
Bueno, perquè nos accepten com somos, sí. Somos los aceptados, los positivos, nosotros.
Home, és una festa... una manifestació,
sí,
vaja.
Sí.
És una llamada d'atenció.
És reivindicativa,
exacte.
Però tampoc oblidem aquest vessant, sobretot, festiu.
Sí.
Perquè és una festa.
Sí, una festa.
Clar, i llavors dius, sí, que tothom ha de ser lliure, que tothom ha d'anar com vulgui, que tothom... Però clar, penses, cal aquest
respetando excés a los demás,
d'exhibicionisme, no? De vegades...
Sí. Això és el que no m'agrada a mi, eh?
I això va en contra d'ells.
A mi no m'agrada.
La gent no li gusta.
Vull dir, no cal anar despullat per reivindicar.
No, claro que no, claro que no.
Però això és el que els fa diferents. I
clar,
quan ells el que estan propugnant és ser igual que tothom, clar, resulta que això els fa diferents. I el fet que hi hagi hotels per gais o supermercats per gais
són guetos, això és un error,
estan creant guetos i
sí,
estan fent una diferència,
és un error,
això
marcant més la diferència, no.
Sí,
és que les diferències,
no?
En la naturalesa hi ha un munt de diferències, sí, les hem d'acceptar de manera natural i que no sigui ningú, no sé, ningú trauma per a nadie.
Sí, bueno, no sé si ara...
Podríamos
toca...
imaginar lo contrario, todos homosexuales, uh-huh, y unos cuantos que no lo fuesen.
Per cert,
seria igual.
Els polítics van ser presents en aquesta manifestació.
Ah.
Fins i tot el Partit Popular.
Carai, mira...
Anava, doncs, encapçalant
no,
aquesta...
No, jo crec que se sienten obligados.
Bueno, és que clar,
és hipocrisia,
els polítics estan aprofitant qualsevol,
claro,
manifestació, que hi ha molta gent
total
per ser presents allà.
Clar.
De totes formes, alguna cosa hem guanyat si estaven els del Partit Popular, perquè jo he viscut a Madrid manifestacions contra els homosexuals.
Claro, però igual mañana habrá otra en contra, eh?
Multitudinàries contra, sí, els casaments d'homosexuals.
Bueno, en França també, eh?
Sí, sí, no?
En França també hi no són tan abiertos a aquest nivell, eh?
No, no, a França ha anat
França
una
és molt catòlica, cuidado.
Això, Espanya, sí, i això que...
Molt catòlica.
Sí, bueno, però França és laica, no? França...
Sí, però és molt catòlica, sí, sí.
Sí, l'estat és laic, cosa que aquí encara
lo
no...
Lo hemos visto hace dos o tres años, que
no,
ha habido
no
unas
aquí com a laic,
manifestaciones increíbles contra el matrimonio para todos.
I això que França sempre ha sigut, diguem, un lloc on la llibertat sempre ha estat per davant de
sí,
tot, no?
Sí, però és verdad que hi ha un fondo muy conservador, és verdad. Sobretot si toques estos temes tan morales, no? És una moral, no?
Sembla mentida, no?
Sí,
sí, però els valors,
sí,
republicans, liberté...
No són aquí, no són.
Egalité,
claro no,
i fraternité.
Però sí...
Totes tres coses...
Sí, sí, sí.
Totes tres coses donarien a donar una llibertat, una igualtat,
sí,
i una fraternitat. Fraternitat és estimar...
Però hi ha molta gent que lo entiende en otros terrenos, però este precisamente no.
Ja.
Yeah. Este no. Este es intocable. Curioso, eh?
bueno, com el que dèiem de la monarquia a Anglaterra, no? Vull dir, clar, dius,
intocable, també.
Hi ha coses que són intocables, que no són normals i que no
lliguen
amb
mucho,
la manera de ser de la gent d'aquell país, però que són intocables. I que,
les famílies franceses
que
catòliques,
no ho entens,
que hi ha moltes, aquí hi ha un freno bestial a aquest tema.
Bé, suposo que en cada país es viu de forma diferent, també, no?
Sí.
Encara
sí.
que es aprovin els matrimonis, encara que...
Sí, sí.
Suposo que a cada lloc també...
La adopción de niños, todo esto en Francia, hay mucha gente que se encontra, mucha.
De fet, és difícil prendre posició o opinar sobre la forma d'actuar de la gent d'un altre país, perquè allà hi ha un altre context, hi ha un altre tipus de vida, hi ha una societat diferent. Clar, vull dir, no, s'ha de respectar això.
La Merkel ha votat que no, el matrimoni?
És que ella sempre ha sido...
Sí, bueno, això era la notícia que venia
després.
No, podem parlar.
El Parlament alemany ha aprovat els matrimonis homosexuals.
L'ha aprovat, sí.
Sí. Amb el vot en contra de l'Àngela Merkel.
Clar,
sí. És que ella sempre ha sido en contra.
Però, en canvi, el Parlament ho ha aprovat. Per tant,
bueno,
des d'ara ja hi pot haver matrimonis homosexuals.
Bueno.
Però, curiosament, la Merkel, que va votar que no, està a favor de l'adopció de nens per part d'homosexuals, veus? Vull dir, hi ha coses que dius...
Sí,
bueno,
no s'entén gaire.
Això no vol dir que...
Bueno, ella té el concepte del matrimoni que és per a un home i una mujer.
Sí.
Ella lo dice sempre així.
O sigui, ella diu que
así.
Respecta els homosexuals, però que un matrimoni que no, que això és un altre... Jo m'imagino que ella el que deu propugnar és que en comptes de dir-se matrimoni pues es digui una altra cosa, no?
Exacto.
Buscar un nom.
Però un matrimoni és un contrato, no és altra cosa que un contrato.
Sí.
També nos pasamos de rosca con...
Sí.
Un matrimonio es un contrato.
Suposo que seria buscar-li un altre nom, simplement.
Exacto.
Allò de dir, bueno, pues,
no sí, sé. Es verdad, para ellos, que tenga el mismo, la misma, legalmente el mismo valor, pero con otro nombre.
Però amb un altre nom. Suposo que deu ser això, no?
Sí.
Per diferenciar les dos vessants.
Bueno.
Jo, en principi, també era una mica reaci, no? Perquè, no el matrimoni, no, el tema de l'adopció. El tema de l'adopció, jo pensava que, clar, un nen petit que no té encara opinió ni raó i tot això, se li estava buscant una forma de vida que no sabíem si quan fos gran li agradaria tenir dos pares o dos mares en comptes d'un pare i una mare, perquè clar, jo deia, home, ara tu estàs prenent una decisió per un nen que no saps si quan sigui gran. Però després m'he adonat donant compte que la societat ja comença...
Home, tampoc escollim la família.
No.
Vull dir que...
Ja, però...
I tus padres, que tengas papà i mamà, no és una garantia.
Vull dir,
entenc
el que tu vols dir, no?
Però
estàs
bé,
també hi ha gent que, jo què sé, que els seus pares són males persones, que són delinqüents, o que són lladres.
Exacte.
No ho escollim, no la família.
Exacte.
No, per això mateix, bueno, ja t'he dit al principi que ara ja he canviat d'opinió, Vull dir, m'he donat compte que la societat arriba un moment que ja ho està acceptant ja, i que ja ho veu com una cosa natural, i que en una classe d'una escola potser pues, hi ha el 50% de nens que els pares estan separats.
Exacto.
I el 50% que no ho estan, i potser hi ha un 10% d'homosexuals i un 20% de lesbianes. O sigui que arriba un moment que ja la societat ja ho accepta tot. Per
los niños lo que necesitan
jo penso que els nens
es amor.
No,
ja està. No. Que se sienten amados y protegidos.
Els
ja
nens
està.
S'adapten a tot ara.
Ja està.
Sí, s'adapten a tot.
El amor és el básico.
No, els que estan en contra diuen que...
Octavi, perdona, puja't al micròfon perquè no t'estem escoltant.
Els que estan en contra diuen que... Això. Els que estan en contra diuen que un matrimoni, una família en la qual els dos pares siguin homes o dues dones, educaran aquesta criatura en
esta orientación,
amb aquesta base. No,
no forçosamente.
Però no, després m'he donat compte que, perquè he conegut casos que, bueno, que hi ha nanos amb dues mares o amb dos pares, que no necessàriament ells han de tenir la mateixa tendència.
Claro.
No.
I el millor, pues, ells... Pues,
I haran el que quieran.
Surten diferents i faran lo, quan siguin grans i tinguin el seu ús de raó i control de la seva vida, faran el que els digui, més els hi convingui. No?
Si queren hacer igual, pues que haran igual.
Exacte.
Sí?
Ja està?
Ja està.
Deixem el tema, doncs.
Sí.
Bueno, deixem el tema, sí.
No, podem seguir parlant, si voleu, com preferiu.
Tu és el que portes el control del temps, aquí,
A veure, tenim també una important multa que li bueno, concretament dues multes parlarem avui.
Sí.
Una a Airbnb de 600.000 euros, l'altra multa és una mica més, ja que són 2.420 milions d'euros.
Què és això?
A Google.
Què és
això? A Google.
Vinga, anem primer amb la d'Airbnb.
Bueno, d'això ja en vam parlar
perquè
un dia.
Perquè és un tema, sí, que en vam parlar, però
ja,
és...
Ja en vam parlar i jo penso que ja posar pals a les rodes d'internet és totalment impossible. És com posar allò que diuen de posar portes al desert. Com, és, ja, és...
La raó de la multa, qual és?
La raó de la multa, sí. Clar, és per... per el rotllo aquest que hi ha amb els pisos de
sí,
turístics,
no, això sí,
turístics
però
qual
és el problema?
El problema és que B&B no controla els pisos que posa en el seu portal,
vale,
i molts d'ells són il·legals.
Vale, ja
està. Ja
està, sí.
Llavors, bueno, estan llogant pisos, la gent diu, oi, que barato, molt bé, tal, o és a la Barceloneta, m'encanta, vale, pam, ah. I ho lloguen, però resulta que aquell pis, clar, Airbnb... és un portal que no té cap mena de responsabilitat sobre això.
Vale.
I aquest és el problema.
Bueno.
Com pot ser que... clar, ells diuen, no, és que nosaltres posem en contacte el llogater, el propietari del pis amb el que el vol llogar, i prou, i no tenim cap responsabilitat. Home, llavors aquí...
Està... Ara, i també recordem que en aquest cas la multa l'ha posat l'Ajuntament, o sigui, la senyora alcaldessa, senyora Colau, és la que ha posat la multa a Airbnb a Barcelona.
Porque hay un caos con el tema.
És l'única multa que han rebut de ciutats.
Jo, clar, fixa't, és l'única multa que han rebut de ciutat. No sé si en altres ciutats no hi ha tants pisos il·legals com aquí. Deu ser això, no? Però, no sé.
Bueno, mucha gente utiliza esto ahora, ¿eh?
Home, i tant.
Pero es terrible, éxito extraordinario.
Jo tinc els meus dubtes de que la paguin, aquesta multa, eh? Perquè de la mateixa manera que aquesta gent no es poden controlar de cap manera... Perquè aquests, jo què sé, si la central de B&B està a Holanda o a Honolulu o a les Isles Papua, no sé.
No sé.
Clar, dius, on te'ls trobaràs, aquests senyors?
Però la legislació d'internet és un caos.
Clar. És que és impossible controlar res per internet, clar.
Té seu a San Francisco, eh?
San Francisco.
Bueno, pues que no els hi passi res per cobrar aquesta multa, eh? Perdona que t'ho digui, però... Perquè allà als Estats Units diuen, escolta, les lleis d'Estats Units permeten això. Per
bueno, però si tenen aquí també representació a Barcelona, a veure, no crec que puguin... Bueno, suposo que pagaran, no? Que no ho pagaran així
clar,
i ja
no
està.
Pagaran. És que no pagaran.
Bueno, habrá un pleito i tot això.
L'oficina de Barcelona marxarà i ja està. D'un dia per l'altre marxarà i ja no la trobaran. I anar a San Francisco a cobrar una multa, et dic jo que allà no la pagaran, eh? Perquè els Estats Units té unes altres lleis i quan els hi demanin ajuda per cobrar aquesta multa diran no, és que aquí als Estats Units això no és cap delicte i ja està, i no ho pagaran, ja t'ho dic jo que no ho pagaran.
Segons va dir l'Ajuntament, el 40% de l'oferta que tenen dels pisos turístics de Barcelona són il·legals.
És per això.
Clar, un 40% és molt.
És mucho.
És que l'altre dia van trobar un pis d'aquests amb 4 lliteres al menjador.
Claro, o sigui, són dormitoris, així,
clar, què vol dir? Que aquell pis, que potser és un pis per 3 persones o per 5 persones, resulta que allà n'hi posen 14. Dius, home, és que clar, hi ha coses que dius, home, sí, esclar, la llibertat, els portals d'internet, molt bé, perquè trobes pisos... i un altre que em va fer molta gràcia, unes xaboles de canyes a Eivissa que cobraven 25 euros per dormir.
Sí.
Una nit.
Sí, i aquesta senyora, ja és de l'extrem,
aquesta senyora que tenia, bueno, es veu que té una casa de pagès i allà fora al camp va muntar una
xabola. Bueno, també se pueden meter con las vacas o con las ovejas.
No, però és terrible, eh?
Però aquesta senyora es treia de 6 a 7 mil euros cada mes.
Home, mira.
Amb la gent que dormia a les xaboles aquestes de canya. I això estava dintre d'Airbnb, eh?
Sí.
Pues yo tengo un trastero fantástico, voy a mirar qué puedo hacer con el trastero.
Potser pots fer negoci.
Ja ho saps.
Pongo un par de hamacas i ja està.
El que passa que també va sortir, no sé, ara un reportatge que vaig veure a la tele també, que també era, em sembla que era Eivissa, pagaven una borrada per una habitació.
Sí.
És una casa que havien construït en teoria, l'havien transformat en casa d'allotjament doncs, per treballadors i això, perquè si no, no agafen a la gent. Vull dir, han de ser amb nòmina, gent amb nòmina, i que pugui demostrar que podrà pagar-ho, no? Mm. La qüestió és que tenia a més de 100 habitacions.
Per favor.
Més de 100 habitacions. I llavors, clar, feien el càlcul de lo que podia guanyar, doncs imagineu-vos la quantitat que guanyava aquest senyor. I ell deia, home, tampoc és un negoci tan rentable perquè jo he de pagar també els meus impostos, no sé què. I al final em sembla que no acabava de tenir totes les llicències
claro,
per
sempre
poder-ho.
Sempre falta alguna.
Vull dir, faltaven bastantes coses. No sé. Però bueno, un negoci ja l'havia fet ell.
Perquè
no?
Eivissa, el tema càmpings no funciona gaire per la gent.
No n'hi ha gaires, però n'hi ha. Però és que Eivissa és un lloc que és molt petit i es concentra molt els mesos aquests de juliol.
Sí,
llavors,
sí.
Jo recordo cada any a les platges plenes.
Són disparate.
A les platges,
sí. La gent duerme,
de dormir a la platja, això és un normal a Eivissa, el mes d'agost, sempre.
Clar, però tu imagina la gent com pot anar a treballar a Eivissa.
Bueno,
si és que et gastes el sou amb el...
En l'habitació o en la cama, no és
sí,
ni una habitació.
Sí, és que no sé.
No,
surten els
clar, però això acabarà passant a Barcelona. La gent que treballi a oficines a Barcelona hauran d'anar a viure a
sí,
Sant Celoni
o a
Cubelles o a Roda de Barà. És igual.
És el que ha passat a Venècia. Els venecians no estan en Venècia.
Sí, i això passa
no
a Nova York.
No poden estar
a Manhattan. Ningú dels que treballa a Manhattan pot viure allà.
I en París també.
I a París passa el mateix. I a Londres passa el mateix.
Bueno, entonces es normal.
Jo tinc uns amics que van anar a treballar a Andorra, però fa 30 anys que van anar a treballar a Andorra i ja no podien pagar el lloguer que es pagava a Andorra i havien d'anar a dormir a la Seu d'Urgell cada dia perquè és que no podien pagar el preu del lloguer d'Andorra.
Bueno, pues entonces
funciona
així.
Clar, llavors Barcelona, mica en mica, pues anirà expulsant els barcelonins, no? Clar.
Home, doncs, sí. Potser que es faci un replantejament, no?
Pues sí, perquè primer
és difícil de parar esto,
clar,
és molt difícil.
Bueno, a veure, jo és el que comentava també, que el que veiem l'alcaldessa de Barcelona intenta aturar-ho, tot això.
Aturar no podrà, no creo. Que se gestione de otra manera podria ser.
Clar, però quina és la millor solució, no? No és fàcil, tampoc.
És complicat perquè els preus dels lloguers o el preu dels pisos, això no hi ha qui ho aturi.
Exacte.
Quan
això no
va venir la bombolla immobiliària, tothom veia venir que això acabaria petant. I al final però ningú podia aturar-ho, perquè és que els preus anaven pujant. Els bancs donaven crèdits, vinga a la Pepa, i estem en vies a lo mateix, eh? Acabarem una altra vegada igual, perquè és que ara, ja en un any, ha pujat un 20%, ha pujat els lloguers a Barcelona en un any.
Els lloguers.
Sí, però els lloguers i la venda de pisos
també.
Més o menys va una mica de bracet una cosa de l'altra.
Bueno, però és que havia baixat molt,
Sí. No. Bueno, havia baixat molt. Bueno.
Home, sí.
Sí, clar, respecte al que es pagava, sí, però és que els preus que es pagaven no eren reals, no eren preus reals.
Totalment. Una locura.
És una locura de preus,
una
no?
Una bogeria, es diu.
Sí, hi ha hagut gent que s'ha enriquit molt,
Així m'agrada que prenguis paraules en català.
Sí, jo ja sé.
I tant, que
en parla. En sap molt.
Una bogeria com la bogeria també de multa a Google. Repetim, 2.420 milions.
I això per què li han posat, Sònia?
L'Octavi t'ho explica.
No li explica perquè és una notícia que no...
És una qüestió de competència, o sea, no deja que haya competència. Ya está, es unilateral y nadie más que Google puede dar lo que da Google.
Es un problema, que, suposo, de donar dades que són confidencials.
Sí,
potser,
pero es unilateral, lo tienen todo ellos. Y entonces, claro, hay otras cabezas buscadores que se quejan y que han presentado quejas a nivel legal.
Es para el
claro.
sistema de compra
sí.
d'Alphabet. Que diu que és un abús, que suposa un abús de posició.
Exacte.
Mm. Llavors, clar, diu que és la multa que més gran que ha posat mai Brussel·les, la Unió Europea.
Sí.
I això, 2.424 milions d'euros per vulnerar la competència en el mercat de les cerques per internet.
La competència. Sí, no dejan que haya competència.
Sí, però què? Però tots ho fem servir.
Sí, claro.
A tots ens interessa.
Tu què pones? Jo abro mi ordenador i tengo la pàgina de Google.
Clar. No, i si no la tinguessis, l'aniries a buscar.
Estoy muy contenta de tenerla.
Sí,
I si no la tinguessis, l'aniries a buscar, perquè és una cosa que et serveix i dius, escolta, vols saber alguna cosa? Pam, les enciclopèdies, les biblioteques ja no les volen. Vull dir, ho dic perquè la gent les està llançant i
clar,
i no,
perquè tu vas
no
al Google
servir.
I ho trobes.
Vas al Google tot. I ho trobes tot.
Jo crec que això no va canviar.
El que passa que quan es fa aquesta cerca a Google, tot apunta cap a la casa. saps? Sí. Llavors això, clar, no és una competència massa lleial.
No és leal, no.
Saps? Ni objectiva.
Ahí està, ahí està.
La informació, doncs, tota la informació a l'abast, però no donar prioritat a la seva, no?
Claro.
Sí, llavors això, clar. I suposo que això venen les teves dades a altres empreses i aquí està el seu negoci, perquè, clar, tu no, quan vas a Google et dona tota la informació i no pagues ni un duro. No pagues res. Però hi ha algú que deu pagar-ho, això,
no? Home, no pagues res, no pagues res amb diners, no pagues res. Però, evidentment, pagues amb dades i pagues d'altres formes.
Sí, amb dades. Ja, ja, ja. Dades.
S'ha desapercebut a la xarxa, res és gratuït, no ens enganyem.
No,
eh?
Ja, ja. No. Però, clar, és que tu busques un hotel, no sé, a la Seu d'Urgell i estàs 15 dies rebent informació d'hotels a la Seu d'Urgell. I dius, escolta, que ja l'he trobat, que ja no el vull.
No,
però tu segueixes rebent informació.
No, però aquí no hi ha límit,
sí.
O sigui...
Sí, sí.
Llavors, clar, vull dir, tot això és el que es paga.
Exacte. Exactament, no? Per això, doncs aquí rau segurament la multa, no? De que...
Però no canviarà nada, això,
el que passa que, dic el mateix d'abans, no la cobraran aquesta multa, ja t'ho dic ara,
O durarà esto 10 años, un pleito de 10 años.
On està Google? Als Estats Units, també, no? Per tant, què?
No ho sé, vol dir, no la pagaran?
No la pagaran.
Bueno, igual no és gran cosa per a ells,
Sí, no,
mueven un dineral impressionante.
Segurament que no sigui gran cosa, no?
Claro. Para nosotros es escalofriante, pero para ellos...
Bueno, es que si diguessis no és que la paguen i llavors però seguiran fent
igual.
I llavors què faran? Els hi posaran d'aquí un any una altra multa i la tornaran a pagar?
Bueno, pues igual estarà
pues
esto...
Per això dic que no la pagaran. No la pagaran perquè si la paguessin saben que altres multes que vindran després també les hauran de pagar. Ah. I així, pues, ja, no pagant-la
no,
ja creix...
No, desde luego intentarán no pagarlo. Clar. Esto es evidente.
Si la paga, sentarás.
Me parece que Amazon también tuvo problemas.
¿Sabes? Sí, también.
Amazon
tuvo
problemas.
Sí, iba a haber alguna cosa semblant.
Claro, es que hacen todos lo mismo.
Sí. Per tant, doncs, vinga, la cosa va de multes. També, altre tema que n'hem parlat moltes vegades, però el tema dels accidents amb ciclistes, que la cosa doncs, ja comença a ser escandalosa, perquè la setmana passada el Vendrell també i va morir una altra persona doncs, víctima d'accident, no? També d'aquest tema, com deien, hem parlat moltes vegades i no sé qui ha de posar solució ni com, però de moment no en trobem cap.
Yo he oído decir que la 340 es una de las carreteras más peligrosas de España, ¿no? Yo cuando veo estos ciclistas que se pasean por ahí digo, pero por favor, se arriesgan un montón.
Claro, pero ¿qué fan?
Pues eso, ha de haber alguna alternativa para este deporte, que es un deporte majísimo, muy sano, muy fantástico. Yo tengo amigos que que les encanta y hacen kilómetros, pero deberían tener, yo qué sé, alguna carretera. Sí. Es que las secundarias también son muy peligrosas, sí. ¿Sabes? Entonces, pero la 340, yo encuentro que tendría que ser prohibida a los ciclistas.
Sí, bueno, el que passa és que els accidents igual poden ser amb carreteres, les carreteres aquestes secundàries que són molt estretes, aquesta carretera que va de Roda...
També són molt...
A Bonastre.
Mortal.
I cap a Mas Llorenç a vegades et trobes ciclistes també, sí. I aquí la carretera és molt més estreta. La 340, com a, per lo menys...
Són els camiones sempre,
L'altre dia a l'altura del Vendrell, no?
Sí.
Van matar amb un senyor, no?
Sí, aquest és el que deia.
Sí. Allà a la rotonda de l'entrada al Vendrell.
O que saquen los camiones de... Porque claro, es que los camiones
son
terroríficos,
340 en podíem parlar.
Exacto, es que es una carretera...
Podria fer un programa sencer d'això, no?
Muy conflictiva, ¿eh?
Aquí s'han fet manifestacions, s'ha tallat la carretera i no sé què, bueno, no vegis. Clar, el
tràfic... Y hay gente que se pasea también, es que yo alucino, digo, ¿cómo pueden pasearse aquí?
La gente sí,
es que, no sé, no lo acabo d'entendre, ¿sabes?
Sí, no ve massa de gust de passejar-se...
Hombre, por favor.
Bueno, són gent que per desplaçar-se...
Estaré aterrorizada jo ahí.
Per desplaçar-se d'un puesto a altre potser és la línia més curta.
Ah, això sí, però vaya línia més curta, pot ser molt curta, sí.
Sí, curta, però
mortal. Molt cortita,
mortal.
Sí. I mira, cada dia hay un sitio de estos donde pones flores, hay uno más. Cada dia exagero, però a cada vez yo veo más.
Sí.
Trozo pequeño, hasta la rotonda de Comarruga. Entre aquí y la rotonda de Comarruga te encuentras cada vez más sitios. Digo, ya está.
També fa impressió, de trobar-te.
No, por favor, és com un cementerio. És horrible.
T'estan avisant, eh? Aquí a l'entrada Torredembarra hi ha un cartell en direcció a Barcelona i direcció a Tarragona, per aquí a la rotonda del Vendrell, tramo de accidentes.
Sí, además...
Ja t'estan avisant.
Yo estoy sin tensión en este trozo.
Ja t'agafa un yuyu, no?
Que y dius, sobre todo vale. Cuando veo ciclistas, ya estoy en tensión. Mm. Además... También los ciclistas tendrían que tener sus normas porque, por ejemplo, van tres, uno al lado de otro.
Sí. Poden anar així.
Y pueden ir así.
Sí, poden anar en paral·lel.
Entonces, me parece un disparate.
Dos, crec, no?
Me parece un disparate.
Dos, però,
en la 340 que vayan así, es un disparate.
Dos, però em sembla que segons la mida de la carretera, també, amb carreteres més estretes, crec que no poden anar dos. Sí. Jo, la veritat, no em considero informat.
Yo no sé cómo está la ley al respecto, pero yo cuando los veo dos y tres, pienso, bueno, por favor, ¿qué quieren?
I no sabes què fer. Ells haurien de fer una mica més d'esforç per anar ben arrambats.
Claro, i uno detrás de otro.
I una darrere l'altre. Això sí que claro. Em sembla que...
En una carretera així... Hem de deixar metre i mig quan adelantem un ciclista.
Sí,
eh?
Sí, pues entonces a veces aquí puedes estar media hora detrás de ellos sin pasar porque es imposible.
Ya la línea continua.
Hay los otros que vienen en el sentido opuesto. No puedes.
Sí, sí, però aquí, encara a la 340 encara perquè hi ha una línia, la línia de l'Arcén, que podrien anar per dintre de la línia de l'Arcén.
Però no és molt
això,
eh? Normalment...
Al circular per carretera poden anar en paral·lel, eh? Dues bicicletes com a molt.
Dues com a molt, sí.
Però
sí.
Diu que, clar, tot és com sempre molt ambigu aquí.
Claro.
Perquè diu que si hi ha tràfic dens... O bé, pues hi ha baixa visibilitat, llavors ja no. Doncs
pues a 3.40 ja me diràs, el tràfic aquí és a tope.
Aquí sempre hi ha tràfic dens, sempre.
I con camiones, i con, bueno, aquello es terrible. Hay gente que no quiere coger esta carretera porque tienen miedo, imagínate.
La carretera de Bonastre no hi ha tràfic dens, però encara és més perillós, home, no? Sí. Que vagin dos, perquè és que si...
Després d'una curva t'encuentres tres, ahí...
Per les curves, imagina't, home, és que és molt perillós, sí.
Encara que no hi hagi tràfic dens i poca visibilitat d'aquí a Bonastre, jo no deixaria anar dos.
Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? Es que, claro, eso es complicado, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, clar, on està la llibertat d'un, on està la de l'altre.
L'altre, clar.
Jo penso
hem d'intentar conviure, no?, al màxim possible.
I després haces el camino de ronda del rock, el camino de ronda, i t'encuentres ciclistes.
Sí.
Que no poden anar.
Que no poden anar.
Sí. Llavors aquí és una qüestió de, bueno, sentit comú, educació i respecte. Respecte. I, bueno, si no comptem amb això, pues malament ho
tenim. I t'insulten, eh? Jo una vez toqué el... Sí, una vez toqué la...
No tothom és igual. Va ser aquest cas teu, no?
Però a mi m'han insultado, eh? Jo pensé, però és que no se dan cuenta. Los tres... Aquí
hi ha
tres, llegando a la rotonda de aquí, de la 340, estaban tres, no? Entonces yo toqué un poco, oye, por favor, uff...
Sí, sí, jo crec que les lleis... No, aquí no faran res les lleis. Hem de comptar amb l'educació i el respecte de la gent, i si no, ho tenim malament, eh?
Ja.
Sí. Doncs vinga, anem a altres temes.
Anem a altres temes.
Jordi, tu de què parlaràs? Avui no parles gaire, eh? Bueno, si no, és igual. You should have changed your ugly tie. You could fall and get another wife. You are alone, you are alone. No, I'm not a superstar, yeah. I'm just a number when I look at you with your super smile. Doncs vinga, parlem. Doncs som-hi, que tenim altres temes i ja no massa temps. Cristín, de què ens volies parlar tu?
Bueno, yo quiero hacer un pequeño homenaje a la señora Simone Veil. Simone Veil es una persona en Francia, una política, un personaje político, era muy importante en Francia. Esta señora es una sobreviviente de Auschwitz. Ella perdió ahí toda su familia y ella cuando estaba ahí tenía 16 años. ha entrado, sobre todo, ha defendido muchísimo los derechos de la mujer, la feminista. Y ella consiguió la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, en el año 74 se despenalizó el aborto en Francia, y eso se lo debemos a ella. Y siempre ha sido una persona como yo la admiro, la admiraba un montón, porque era una persona como muy equilibrada, muy serena, muy brillante en todo lo que hacía, ¿no?
Y aquesta senyora va morir aquesta setmana, és que no ho has dit,
el viernes,
eh?
Ha muerto el viernes, perdón. Lo iba a decir, Murió el viernes a la edad de 89 años. Y es un personaje muy importante, y claro, en Francia hay toda una conmoción, una auténtica conmoción, porque todo el mundo reconoce el valor de esta persona. También quería decir, para quien quiere saber quién es, cómo ha sido su vida, ha escrito un libro, y este libro se llama Una vida, y supongo que ha sido traducido. Es un libro muy interesante, habla sobre todo de la condición femenina en los campos de concentración. Y quería hacer un pequeño homenaje.
Molt bé, doncs em sembla molt bé. Lourdes.
Bueno, jo volia parlar de l'Escolania de Montserrat, que està a Nova York, i porta el cant dels ocells, ha gravat el cant dels ocells a l'església, a la catedral de Sant Patrick. Llavors, l'Escolania està present i és un dels millors cors infantils del món. En el concert s'ha inclòs el cant dels ocells, el cor ha passat a uns concerts des d'aquest any, però també ha anat en el 2014, i bueno, jo, com que aquesta m'agrada molt aquest tema, és el que m'he buscat per avui, que moltes felicitats.
Doncs sí, endavant, també. Octavi.
Bueno, jo volia parlar d'una persona de roda que molta gent no coneix. Aquí estem parlant del Kilian Jornet i altres persones que fan aquestes gestes heroiques esportives, i aquí a Roda tenim una rodenca que, noi, déu-n'hi-do. Des d'ahir està corrent el Tour de France, la volta ciclista a França.
Bravo!
Resulta que aquesta noia, que bueno, ja té uns antecedents que també molta gent tampoc no sap, perquè és campiona d'Espanya de triatlon, ha fet la volta a Menorca amb caiac, ha fet una quantitat de coses, i aquí no ens enterem de res, no. Perquè diguem, el foc mediàtic no està posat aquí, però jo ho dic perquè ho sé segur que és així, no? Llavors, des d'ahir que està corrent la volta ciclista a França, i la volta ciclista a França aquí no té pràcticament ressò, perquè la volta ciclista a França per homes s'està retransmitent en directe per televisió espanyola cada dia, i en canvi no se'n diu ni paraula del Tour femení, no? Que el Tour femení fa exactament les mateixes etapes.
En paral·lelo, no?
El dia abans. Que els homes fan la seva etapa.
Pues jo ho vull mirar,
I això es pot veure per la cadena francesa, sí. France i France 3.
France 3,
però Televisió Espanyola no en parla. Pues no sé per què no en parla, però una de les raons podia ser que les dues noies que participen, espanyoles, resulta que són catalanes.
Ara ja estem especulant.
Això ja és una opinió personal. Ja
ho jo crec que el que no sigui futbol no interessa.
La volta ciclista a França sí que interessa dels homes.
Dels homes.
De les dones, no.
Però jo volia dir que fan entre 4 i 5.000 quilòmetres en 21 etapes. I travessen tots els Alps i els Pirineus. És que diuen que és l'esport més dur pels homes, però per les dones jo suposo que encara s'entén que tenen...
Pues jo no vull mirar.
Penso que és una rodenca i penso que val la pena.
I la voy a seguir. ¿Cómo se llama, has dicho?
Ana Barrero.
Vale.
Ana Barrero. I, bueno, per la gent que vulguin seguir-ho, doncs ja dic, si poden agafar per internet.
Si queréis venir a verlo en mi casa.
I a més es pot seguir l'Ana Barrero pel Facebook.
Claro.
I doncs la veritat que hi ha vídeos, hi ha fotos de les
etapes. Muy bien, pues iremos.
Sí, i van tenir doncs fa pocs dies una etapa molt dura, perquè en 200 i pico quilòmetres amb pluja.
Va estar plovent.
Sí, és duríssim el ciclisme. Duríssim.
A veure, doncs deixem una mica... Bueno, no, seguim fixant-nos amb el Kilian Jornet, perquè fa coses, perquè ara
sí,
ja ha
home,
guanyat
clar.
Fins i tot una marató, ja la marató, i s'atreveix amb les maratons i tot. No?
Però tens raó, que tenint una rodenca, doncs
clar.
Nosaltres
home,
hem d'escombrar.
I valorar, sí,
i
clar
tant,
que sí.
No?
I valorar.
Jo penso que sí, no?
Perfecte. Ho deixem aquí, que no
molt
tenim
bé.
Més temps.
Vinga, doncs.
Molt
que
bé.
Passeu,
bona setmana.
Adéu.
Adéu. Adéu.